és un podcast del...
Super 3!
Fer història.
Des de fa segles, en moltes cultures de diferents racons del món, hi ha hagut persones que han declarat que han rebut missatges del més enllà, sigui d'esperits, d'àngels o fins i tot de divinitats. Per exemple, entre els indígenes americans, en moltes tribus hi ha xamans que tenen visions i que es guien pels consells que diuen que reben dels esperits després de fer els seus rituals sagrats. A moltes tribus africanes i asiàtiques passa exactament el mateix. A la tradició de la Bíblia hi ha hagut profetes com Isaías, Jeremies, Ezequiel o Daniel que estaven convençuts que rebien missatges de Déu, igual que Mahoma, el profeta de l'Islam. I en les paraules d'aquests profetes es basa en gran part dels llibres sagrats de cada cultura.
Doncs avui us parlarem d'una noia que explicava que els àngels i els sants li parlaven. Una jove pagesa que, guiada per la fe, es va atrevir a enfrontar-se amb exèrcits de cavallers armats en plena època medieval. Una noia que va tenir una vida molt curta, però que va aconseguir alliberar ciutats senceres del setge que estaven patint per part d'exèrcits enemics. Una dona que, en un món dominat pels homes, va fer grans gestes militars, va aconseguir coronar un rei de França i va acabar morint en mans dels seus enemics d'una de les maneres més cruels, cremada viva a la foguera. Una heroïna que amb només 19 anys va fer història. Avui us descobrirem qui va ser la donzella d'Orleans, és a dir, Joana d'Arc.
Abans de començar a explicar-vos la història de Joana d'Arc, ens hem de posar en situació. Les aventures de la nostra protagonista van passar a França fa més de 600 anys i el país veí no era tal com el coneixem ara. Des de feia molts anys, hi havia molts conflictes entre els francesos i els anglesos per controlar el territori. Batalla rere batalla, amb aliances i traïcions de tots colors, allò era un no parar. Imagineu si van durar temps aquests conflictes, que avui en dia els coneixem com la Guerra dels Cent Anys.
Simplificant-ho molt i perquè us feu una idea del desastre que s'havia amanegat a França, us direm que en el moment de néixer la Joana, entre els mateixos francesos hi havia dos bàndols. Estaven barallats entre si perquè tots dos volien el poder. D'una banda, hi havia els armanyaguesos, que eren els partidaris del duc d'Orleans i feien costat al delfí Carles. Però quan diem delfí no us heu d'imaginar un dofí, eh? El títol de delfí es reserva als prínceps hereus del tron de França quan encara no han estat coronats, o sigui, quan encara no són reis. De l'altre, hi havia els borgonyons, que eren els partidaris del duc de Borgonya i tenien el suport de la mare del delfí, o sigui, de l'esposa del rei que havia mort. Ah, i per si no estigués tot prou enrevessat entre aquests dos bàndols enemics, els borgonyons es van aliar amb els exèrcits anglesos, que havien conquerit a cop d'espasa molt de territori del nord del país.
Doncs ara que ja ens hem posat en situació, viatgem fins a un poblet que es diu Domremy, al nord de França. Era l'any 1412, quan en Jacques d'Arc i la Isabel, una parella de pagesos amb quatre fills més, van tenir una petitona a qui van posar Joana. La família d'Arc era del bàndol armanyaguès, és a dir, lleials al delfí Carles. Creien que ell era l'autèntic hereu del tron i que tenia tot el dret a rebre la corona. Però prou feina tenien conreant els camps i cuidant els animals per entrar en lluites. Així que, tot i viure en terra de borgonyons, es van mantenir al marge de les guerres.
La petita Joana era una nena obedient i molt treballadora i li agradava molt anar a l'església. Tot i que no sabia llegir ni escriure, tenia molta traça cosint i filant. I, ves per on, quan tenia 13 anys va passar una cosa extraordinària. Era l'estiu i la Joana era al jardí de casa seva, quan, de sobte, va veure sorgir una llum misteriosa de la banda de l'església del poble i tot seguit va sentir una veu que li parlava.
Joana! Joana!
Qui em parla? Hola! Que hi ha algú? No, però si no hi ha ningú. Ai, mama!
De primer va tenir molta por. Després va pensar que potser havien sigut imaginacions seves. Però aleshores va sentir la mateixa veu una altra vegada.
Joana!
Qui ets? Ets un àngel? Hola!
Joana! Sigues sempre bona minyona i no et descuidis mai d'anar a l'església.
Sí, deu ser un àngel. Que em podries dur al regne del cel, si us plau? Hola? Ha marxat?
En aquella època, el fet que hi hagués éssers espirituals que es comuniquessin amb les persones es considerava extraordinari, sí, però perfectament possible. Això sí, era importantíssim saber si les veus provenien del cel o de l'infern, perquè creien que el diable estava sempre preparant trampes a la gent per endur-se'n les ànimes. La Joana va fer cas a aquella veu, perquè, de fet, li havia dit coses que ja feia. Va seguir sent bona noia i anava sovint a l'església. Va estar un temps sense sentir més veus, fins que uns anys després van tornar-hi. Però ara el missatge era ben diferent.
Joana!
Sóc aquí. Què voleu ara?
Joana! Escolta'm bé. La ciutat d'Orleans fa mesos que està envoltada d'enemics. T'encomano la missió d'aixecar el setge de l'exèrcit anglès.
Com dieu? Però com m'ho he de fer, això? Pobre de mi.
Allibera Orleans, Joana. Només tu pots aconseguir-ho.
Però digueu-me com? Hola? Hola?
Com podia ser veritat, allò? Ella era una joveneta de només 17 anys i de la guerra no en sabia res. Després de donar-hi voltes, va decidir confiar en el que li deia el cor. Aquelles veus que feia temps que sentia la van encoratjar per dur a terme aquella difícil missió, si més no, per intentar-ho. Aniria a Xinó, la ciutat on hi havia la cort del Delfí Carles, i li ho explicaria tot. Però com hi arribaria fins allà? Era un viatge llarguíssim de 500 quilòmetres i havia de travessar terreny enemic. Així que va decidir demanar ajuda al cap de les tropes armanyagueses de la zona, Robert de Baudricourt, que era al nord de Domremy, el seu poble.
Així que Déu t'ha dit que aixequis el setge d'Orleans, eh? I per això vols anar a parlar amb el Delfí Carles, eh?
Tal com us explico, m'han parlat Santa Caterina i Santa Margarida.
Mira, noieta, ja m'agraden ja els contes i les històries inventades, però ara no puc estar per tu, eh? Perquè tinc una batalla entre mans que requereix tota la meva atenció. Un altre dia, si tinc temps, ja parlarem.
Parlarem aviat, doncs, perquè aviat tornareu a ser aquí. He tingut una visió i sé que aquesta batalla la perdreu.
Com dius? I ara, si aquesta batalla la tenim gairebé guanyada, au, torna cap a casa que jo tinc feina. I tu també en deus tenir.
I sabeu què va passar? Que, tal com ell havia predit, Robert de Baudricourt i els seus soldats van haver de tornar amb la cua entre les cames perquè aquella batalla va acabar en derrota. Aleshores, la Joana va insistir a Baudricourt. Volia anar a Xinó per parlar amb el Delfí Carles. Però aquest cop, el guerrer ja no se'n va riure, no. Al contrari, li va oferir una escorta de 6 homes per al viatge i fins i tot li va escriure una carta de presentació per a la cort del seu senyor.
La Joana va sentir un cop més les veus del cel. Li deien que es vestís d'home per fer aquell viatge tan perillós. I ella no ho va dubtar ni un segon, ja que havien de passar les diferents viles enemigues i ja començava a circular la notícia que hi havia una dona que volia salvar el delfí Carles. Així que es va tallar els cabells curts, es va vestir d'home i van poder fer el viatge sense entrebancs. Quan van arribar a Xinú, la carta de recomanació de Baudricourt va fer efecte i ben aviat la van rebre a la cort.
Però el delfí Carles, que era molt prudent, va voler posar a prova aquella noieta. Es va barrejar entre els cortesans amb robes senzilles i va fer seure al seu seient un servent seu, ben disfressat amb el vestit de rei. La Joana no va caure en el parany.
Vos sou un bon home, però no aquell a qui vinc a veure.
Tot seguit, es va agenollar davant del veritable delfí i li va besar la mà. En Carles va quedar al·lucinat perquè no s'havien vist mai abans. A més, la joveneta es va aixecar i li va xiuxiuejar unes paraules a l'orella. No sabem del cert què li va dir, però el delfí es va quedar de pedra i se la va endur a una altra sala per parlar en privat. Malgrat tot, com que encara tenia dubtes, la va sotmetre a 3 setmanes d'interrogatoris. Va parlar amb teòlegs, advocats i altres membres importants de la cort, però la Joana se'n va sortir molt bé i no va caure en cap dels seus paranys.
D'acord, doncs vols alliberar Orleans del setge anglès? Digue'm, què necessites?
Un exèrcit.
I una espasa també et caldrà, oi?
Les veus m'han dit que agafi la que està enterrada rere l'altar de la capella de Santa Caterina de Fierbois.
Com dius? Enterrada rere l'altar? Comproveu-ho ara mateix!
Sí, senyor!
Els emissaris van trobar l'espasa allà on la Joana havia dit. Estava ben rovellada, però diu la llegenda que quan la Joana la va agafar, va començar a brillar. Davant de tots aquests fets extraordinaris, el delfí Carles va accedir a la seva petició. Va formar un exèrcit de 4.000 soldats i va ordenar que li fessin una armadura a mida. Si la noia fracassava, tampoc no haurien malgastat gaire recursos. I si aconseguia el miracle d'aixecar el setge de la ciutat d'Orleans, sabria que deia la veritat.
La Joana va marxar al capdavant de les tropes fent voleiar un estendard. Era una bandera de guerra blanca, tota brodada amb flors de lis daurades, que eren el símbol de la corona de França. També hi duia la inscripció Jesús Maria i una representació de Crist envoltat per 2 àngels. Els soldats els esperançava seguir aquella jove amb l'estendard i estaven plens de confiança en el seu guiatge. Després d'uns dies de camí, van arribar a Orleans.
Els habitants d'Orleans estaven completament envoltats per les tropes enemigues des de feia 7 mesos. Ja gairebé no tenien provisions i estaven mig morts de gana. Però quan van sentir que una donzella els anava a rescatar, es van omplir d'esperança. Les tropes de la Joana van envestir les defenses angleses durant tot el dia, sense aconseguir rendir-les. I al vespre, la Joana va rebre una fletxa entre el coll i l'espatlla.
Ai!
Per sort, la ferida era lleu. Així que va avançar decidida cap al fossat, al peu de la torre. Quan els enemics la van veure alçar-se, tot i estar ferida, es van cagar de por. Tot el contrari que els francesos, que s'enfilaven a les muralles amb escales de mà. Al final del dia, tots els anglesos eren morts o presoners.
El miracle s'havia fet realitat i Orleans va esclatar d'alegria. La Joana només havia necessitat 4 dies per aixecar un setge de 7 mesos. Aquell era el senyal del cel que tothom demanava. La noia era extraordinària i la seva fama no va parar de créixer. Gràcies a aquella victòria, es va començar a conèixer Joana d'Arc com la dama d'Orleans.
I ara què, Joana? T'han dit alguna cosa més, les veus? Potser hauríem d'anar a recuperar la plaça de París.
No encara, Delfí. Hem de travessar el riu Loira i seguir guanyant els enemics per poder arribar a Reims, on heu de ser coronat rei.
Doncs som-hi, preparem-ho tot.
La catedral de Reims, el lloc on es coronaven tradicionalment els sobirans francesos, encara era a més de 300 quilòmetres de distància. Els armanyaguesos van trigar un mes a aplegar tot el que necessitaven, que la Joana va aprofitar per entrenar-se més amb les armes i el cavall. Era l'any 1429, i l'11 de juny van començar el setge als anglesos que defensaven la ciutat de Jargeau. Com feia sempre, ella va encapçalar la sala amb l'estendard. Aquest cop, en lloc d'una fletxa, li van tirar una gran pedra al cap, però ella es va aixecar com si res. sort de l'armadura.
Aquesta jove és immortal!
Ni les fletxes ni les pedres no la poden aturar!
Ai, Joana, et seguirem allà on ens dic.
Sí, visca Joana d'Arc!
A l'atac, companys! Déu està amb nosaltres!
Sí, Déu està amb nosaltres!
Els seus homes van tornar a aconseguir una gran victòria. El 15 de juny van arribar a la ciutat de Beaugency, que es va rendir dos dies després. La Joana no descansava i la seva fama era cada vegada més temible per als enemics. Després, van fer retrocedir l'exèrcit anglès per tota la vall del Loira i el van destruir completament a la batalla de Patay. En només 7 setmanes, ja tenien el peu ben endins de la França controlada pels anglesos i el Delfí es va sentir prou segur per anar al seu darrere. La gran ciutat de Troyes es resistia, però la vila també es va rendir. Aquella joveneta era imparable.
Finalment van arribar a Reims. El 17 de juliol del 1429 es va preparar a correcuita una cerimònia per coronar el Delfí Carles. La catedral de Reims era el lloc on s'havien coronat tots els reis francesos des de feia 6 segles, perquè s'hi guardava una ampolleta amb oli sagrat. Deia la llegenda que l'havia dut un àngel directament des del cel. La Joana es va col·locar en un lloc d'honor a l'altar, al costat del rei, amb una armadura ben lluent i el seu estendard. Poc després, el Delfí ja era oficialment el rei Carles VII de França. La Joana es va posar a plorar de l'emoció. Havia aconseguit allò que ningú creia possible.
Majestat, ara només falta aconseguir que els borgonyons rebels també us facin costat. Hem d'anar cap a París per alliberar la capital del regne dels invasors anglesos i després fer-los fora per sempre més.
Sí, bé, tampoc hem de confiar sempre en els miracles, Joana. Ara que sóc rei, he de pensar bé quines decisions prenc.
Però, senyor, no podem perdre temps.
No pensis que no t'ho agraeixo, tot el que has fet. I mira, per recompensar-te, he decidit convertir la teva família en una família noble i que el teu poble no hagi de pagar més impostos.
Us ho agraeixo molt, però...
Gràcies, Joana, pots retirar-te. Sisplau, Joana, he de parlar amb els meus consellers. Adéu-siau.
Per primer cop, la Joana va rebre una galleda d'aigua freda. Ella era només una dona que actuava en un món d'homes i va començar a veure que per aquest motiu no la convidaven a les reunions dels consellers del rei, allà on es prenien les decisions i es marcava l'estratègia militar. Per fi va arribar l'hora d'anar a alliberar París, però les defenses de la capital eren monumentals. Hi havia un fossat immens, murs massissos, torres fortificades i canons. Els atacs no aconseguien res i la Joana estava sorpresa i decebuda. Va rebre una fletxa de ballesta a la cuixa que li va travessar l'armadura. Però ella encara no es volia rendir. Tot i així, quan era gairebé de nit, van tocar retirada. No s'ho acabava de creure.
Com pot ser que hàgim fracassat? No ho entenc, però no em rendiré. Ho seguirem intentant, i tant si ho farem.
Però el 23 de maig del 1430 se li va acabar la sort. Els enemics la van capturar i van esclatar d'alegria. Per fi havien atrapat aquella noieta impertinent que tants maldecaps els havia causat. La van tancar en un castell.
Estigues tranquil·la, Joana. Va, que ara els soldats del rei Carles em vindran a alliberar o pagaran un rescat o m'intercanviaran per un presoner dels seus.
Però no hi va anar ningú. El rei Carles es va expulsar el problema del damunt dient que l'havien agafat per ser massa tossuda. L'havien abandonada. Els enemics de la Joana volien demostrar fos com fos que no era cap enviada de Déu, sinó una xarlatana que s'ho inventava tot. La van acusar d'heretgia, o sigui, d'anar en contra de les creences més sagrades de la religió. La van culpar de tot el que se'ls va acudir.
La van tenir tancada 7 mesos a la presó de Rouen, mentre preparaven el judici. Els seus acusadors eren un bisbe i 8 religiosos més, les ments més brillants de la França anglesa. El judici era terrorífic, però ella estava tranquil·la.
Joana d'Arc, estàs acusada de vestir-te com un home. Això va contra la llei de Déu.
també t'acusem d'haver enganyat la gent dient que tenies una missió divina.
Et penedeixes dels teus actes?
No em puc penedir de fer cas del que em deien els àngels i els sants.
Heretge!
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 I què et deien?
No tinc permís de Déu per revelar els seus missatges. Només són per al meu rei.
Mira que si no et penedeixes dels teus actes, et cremarem a la foguera!
La meva vida no us pertany. Només pertany a Déu.
El judici es va allargar 3 mesos i ella estava prima i malalta, però es mantenia ferma i no queia en les trampes que li paraven per declarar-la culpable. La van amenaçar amb tortures, però ella no es va moure ni un pèl. Deia que estimava Déu per sobre de totes les coses i només havia fet el que li havia dit. I, finalment...
Et condemnem a la foguera! Seràs cremada a la plaça Major davant de tothom! Serviràs d'exemple perquè la gent vegi què els passa als heretges i als traïdors.
La van pujar un carro que es va obrir pas entremig d'una gentada, la van lligar a un pal de fusta i la van cremar viva. Només tenia 19 anys.
Aquell va ser el trist final de Joana d'Arc, una jove que, gràcies a la seva fe i la seva valentia, havia aconseguit fites militars inimaginables per a una noia en plena època medieval. Una heroïna que va saber liderar i esperonar exèrcits de milers d'homes que la seguien sense dubtar-ho. Una joveneta humil i treballadora, estimada per moltíssima gent i que, a dia d'avui, els francesos no obliden, especialment a Orleans, que cada any celebra els esdeveniments extraordinaris de l'alliberament de la ciutat. I és que Joana d'Arc, la dama d'Orleans, va fer història.
Si t'ha agradat conèixer la vida de Joana d'Arc, escolta el proper episodi de Van Fer Història.
Una producció de Bacus per a 3Cat.